Oxicol és la meva elecció diària per mantenir el meu colesterol a ratlla.
Amb una colina K i berberina, aquesta fórmula única d'Oxicol m'ajuda a mantenir els meus nivells de colesterol sota control.
Una càpsula al dia és tot el que necessito. Oxicol, perquè cuidar la meva salut cardiovascular mai ha estat tan fàcil.
I, per descomptat, l'aconsegueixo a la meva farmàcia. Havia de ser de Kern Pharma.
Les 3 en punt, actualitzem la informació pendents de la coronació de Carles III. A aquesta hora falta que es produeixi una de les que serà la imatge d'aquesta coronació, la salutació reial des del balcó dels reis Carles i Camila. De moment es fa esperar, anem cap allà, corresponsal de RAC1 a Londres, Sergi Forcada.
Per uns minuts, l'arribada dels reis al Palau de Buckingham s'ha rebut amb crits de visca el rei i eufòria per part dels britànics que han esperat durant hores sota la pluja per aquest moment. Carles i Camila han tornat de l'abadia de Westminster en processó, amb la carrossa d'estat d'or i tots dos lluint capa i corona. D'aquí a una estona s'espera que surtin al balcó a saludar. Serà la primera vegada que Carles surt al balcó com a monarca. Ara no plou, però encara està molt tapat i justament a causa del mal temps, el que encara és una incògnita és si es podrà fer l'exhibició aèria que hi havia prevista.
Doncs aquest s'espera que sigui el moment culminant d'un dia que ha vingut marcat per aquesta cerimònia de coronació. Començat al punt del migdia a l'abadia de Westminster, a Londres, una litúrgia carregada de simbolisme que ha seguit fil per randa el que és una tradició mil·lenària de la monarquia britànica. Carles III i Camila de Cornualles han jurat com a rei i reina del Regne Unit i ho han fet davant dels més de 2.000 convidats que hi havia a l'església de Westminster. I eren caps d'estat com Felip VI i la reina Letícia, també la primera dama nord-americana, Jill Biden, o els últims primers ministres britànics. I el president de la Generalitat, Pere Aragonès, respon a les reclamacions dels pagesos afectats pels tancaments dels canals d'Urgell i del Segarra-Garrigues. Aragonès diu que la temporada serà especialment difícil i demana al govern espanyol que proposi un pla d'ajudes per compensar les pèrdues.
Per part nostra no quedarà. Nosaltres hem estat reclamant al Ministeri d'Agricultura, que és el competent, que posi sobre la taula una proposta d'ajudes. Un cop aquesta proposta estigui sobre la taula, el govern de Catalunya també hi serà, com hi hem estat en el passat.
Aragonès ha dit que és imprescindible cooperar entre totes les administracions i que Europa haurà d'adaptar la política agrària comuna, la PAC, per fer front a la sequera que afecta especialment la zona del Mediterrani. I Pedro Sánchez ha anunciat avui més descomptes per viatjar en tren, que en aquest cas el govern espanyol pagarà la meitat del cost d'Interrail perquè milers de joves d'entre 18 i 30 anys puguin viatjar per Europa aquest estiu. I també a l'Estat aplicarà un descompte del 90% a trens i autobusos i del 50% als bitllets dels trens d'alta velocitat. La mesura s'aprovarà dimarts que ve al Consell de Ministres. I el Madrid i l'Osasuna s'enfronten aquesta nit a Sevilla a la final de la Copa del Rei.
A les 10 a la Cartuja i en directe a RAC1 amb el dubte de Luka Modric a l'11 inicial del Madrid, que és el favorit per guanyar el títol per primera vegada en 9 anys, tot i que d'aquí a 3 dies té el transcendental partit d'anada de les semifinals de la Champions contra el Manchester City. Davant, el Madrid tindrà un Osasuna que intentarà donar la sorpresa i aixecar el primer títol de la seva història. Al marge del futbol, el Barça d'hoquei patins busca a partir de les 4 contra el Porto la classificació per la final de la Champions i més tard, a les 6, el Barça, en aquest cas d'handbol, buscarà contra la de Mar de Lleó l'accés a la final de la Copa del Rei. En bàsquet, el Girona pot aconseguir també la permanència matemàtica a la CB si guanya el Tenerife a Fontejau a 8:15 i si prèviament punxa el Betis o el Granada. I mentrestant, a aquesta hora ja ha engegat a rodar una nova edició del Giro d'Itàlia amb Remco Evenepoel i Primoz Roglic com a principals favorits amb aquesta etapa primera amb una contrarrellotge de 19,5 km.
I acabem amb el temps perquè Martí Oliveres, després d'uns dies tranquils, demà tornen les tempestes.
Sí, compte perquè poden ser fortes a partir del migdia i fins allà mitja tarda entre la Catalunya central, els Vallesos, les comarques gironines, el Pirineu més oriental, la zona del Ripollès, Garrotxa, Berguedà, Cerdanya, Osona, i pot ploure amb ganes. Tempestes localment fortes amb calamarsa, amb pedra, fortes ventades. En aquest sentit, moltes comarques d'aquesta zona doncs, han avís d'intensitat de pluja del Servei Meteorològic de Catalunya. A la resta serà un diumenge més insegur, amb núvols i clarianes, ruixats que si acaben arribant seran molt més esporàdics i puntuals a Ponent i al sud, i en tots els casos, això sí, notarem una clara refrescada al final del dia. Baixa la temperatura, però avui encara no, ambient càlid, amb les primeres tempestes a últimes hores a l'Alt Pirineu.
Les 3 i 4 minuts, tanquem el RAC1 migdia que hem fet la redacció d'informatius i d'esports amb el Marc Selva, el control tècnic. A partir d'ara continuarem pendents de l'actualitat, els avanços informatius.
Al Superesports, a partir de les 4 amb el Xavi Puig, a les 10 a la final de la Copa del Rei entre el Madrid i l'Osasuna, la Cartuja de Sevilla amb el Damià López, i el Tu diràs, amb què rematarem el dia amb el Dani Aguilar als comandaments fins a la 1 de la matinada.
Nosaltres tornem demà a les 2, ara us deixem amb el viatge bé. Bona tarda.
RAC 1. T'imagines que 6 de març de 2002.
S'acabó el Deport campeón de la Copa de Su Majestad el Rey.
17 de març de 2004.
La Leti del Bravo s'acabó, ganó el Zaragoza. La Copa es para el Zaragoza, s'acabó el partit.
I aquest dissabte, la final de la Copa juga a RAC 1. Segueix l'Osasuna Reial Madrid des de les 10 amb Xavi Puig, Jaume Molló, Dani Aguilar, el talismà Damià López des de l'estadi de la Cartuja.
Al Madrid, al carrer!
Òscar Nin.
Vamos ahí con los chavales de Arrasate, hombre. ¡A un Osasuna! ¡Vamos, rojillos!
Dani Solsona.
Tot aquest discurs, jo ja me'l conec. No em val amb 5 minuts de...
I Albert Bermúdez.
Bueno, estarem aquí per animar una miqueta el cotarro.
La final de Copa juga a RAC 1. T'imagines que...
T'imagines... Pam, va. Si el Madrid els hi fotrà un carro. Per favor.
RAC 1. Tots som 1.
Teniu la maleta a punt, oi? Perquè ara mateix sortim de viatjar.
A RAC 1, viatge bé, amb Esther Muñoz.
Molt bona tarda i benvinguts al programa de viatges de RAC1. A la primera sortida del maig us portarem a Estats Units o a les Illes Seychelles, entre d'altres. Farem diverses escapades de luxe i la nostra guia serà la Pilar Vivet, una dona que fa 20 anys que es dedica a crear viatges pels seus clients a l'agència Atlantida Travel, una companyia amb 3 dècades d'experiència. La Pilar fa realitat les nostres vacances de somni, aquelles rutes que ens il·lusionen a tots, i ho fa cuidant al màxim els detalls de cada recorregut. Ho fa, a més, en funció dels gustos dels viatgers. Voleu saber quins encàrrecs curiosos li fan? Quines són les experiències més exclusives del moment? O quins són els destins més sol·licitats ara mateix? De seguida ho esbrinarem. I en aquest primer dissabte del mes també estrenem secció. A partir d'avui, un cop al mes, farem sortides per la natura, pel món rural, deixant-nos emportar per camins improvisats amb l'escriptora Núria Esponellà a la seva secció Món Natural. I com cada setmana també tindrem temps per passar per la llibreria Altair de Barcelona, perquè la seva directora adjunta, l'Helena Bernades, ja ens hi espera i ens vol recomanar lectures viatgeres per llegir aquests dies. Preparats per les nostres escapades? Doncs comencem. Prepareu-vos per somiar, perquè aquesta tarda volem viatjar pel món amb tota mena de luxes. Que no hi falti de res. Avions de luxe, habitacions en hotels de 5 estrelles, visites privades, experiències úniques. Com que no sabem si algun dia ens podrem permetre aquest nivell de viatges, avui hem convidat al programa una persona que s'hi dedica professionalment a dissenyar aquestes escapades a l'agència de viatges Atlantida Travel. Es tracta de la Pilar Vivet, la seva executive manager. Pilar, bona tarda i benvinguda al viatge bé de RAC1.
Moltes gràcies, bona tarda.
Atlantida Travel, fa 20 anys que us dediqueu a això, a crear viatges a mida. Sempre ha estat aquest el vostre producte?
Sí, perquè la veritat és que començar a crear viatges a mida vol dir adaptar-se totalment als gustos i als desitjos dels clients. I això només pot venir de la mà d'una persona que conegui molt bé el producte que té. Nosaltres som un equip de 70 persones. Hem d'estar viatjant tot el dia, coneixent aquest producte, per poder tenir contactes més estrets amb les cadenes hoteleres, millors relacions amb els proveïdors, i així doncs, anar pensant i descobrint aquestes activitats i experiències que són úniques.
De fet, tu fa 30 anys que t'hi dediques, a l'àmbit dels viatges, i ara m'explicaves que acabes de tornar d'un viatge on no hi ha anat cap agent espanyol.
Exacte. Bueno, el reconeixement que tenim a nivell internacional ens permet tenir accés, doncs, a coses molt exclusives. I ara jo vinc del Carib, he estat a Antigua, he estat a Anguila, he estat a Sant Martín, i a Antigua he estat en un hotel de la cadena Edgar, que els propietaris són els mateixos que les pizzas, els Edgar, i el Jan Vivey, que a més nosaltres som membres preferents del seu club de luxe. Només hi ha 65 agències de viatges al món que pertanyen a aquest club i nosaltres som una d'elles. I jo he anat a veure l'hotel perquè, com que ja hem tingut clients, doncs això, amb aquest tipus de producte necessites conèixer molt bé tots els detalls per poder-li explicar al client.
Clar, clar, per traslladar-li després, no? I han canviat molt les peticions dels vostres clients des de l'any 2000 fins ara?
Bueno, pues, evidentment, amb tot hi ha evolució. Sí que és veritat que l'any 2000 començava a haver-hi tot aquest boom d'internet. Ara els clients estan molt més ben informats i això ens ajuda perquè podem elaborar el viatge plegats. Perquè és cert que internet està molt bé, però internet tot és molt bonic. Llavors, el client que es documenta, doncs bé, i ens explica, he vist això, conec això, i nosaltres, doncs, o l'acompanyem o li rebatem. A vegades, ja et dic, no sempre el que surt per internet és cert.
Sí, sí, això que acabes de dir és molt interessant, no?, perquè la gent es pensa que des de l'arribada d'internet, doncs, sí que és veritat que les agències de viatges moltes han anat de baixa, però no totes, i aquest és el vostre cas, no?
Efectivament, perquè aquest coneixement, conèixer molt bé el producte és el que t'ajuda a poder destacar amb alguna cosa. Llavors, sí que hi ha hagut agències que es dediquen a altres tipus de productes i amb la pandèmia també han patit molt més, però nosaltres, el fet d'estar tan especialitzats i el tenir un equip tan ben format, doncs això ens dona una solidesa, perquè no som una agència de viatges on hi hagi només una estrella. En el nostre univers som 70 estrelles, cada un amb el seu domini.
Sí, 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 amb les destinacions que controlen sí, i on ha estat. On volien anar els catalans fa 20 anys i on us demanen anar-hi ara, a la vostra agència, en el vostre cas?
A veure, els catalans és un tipus de client que sempre ha viatjat molt. O sigui, ens ha agradat sempre viatjar. Jo, abans de dedicar-me a això, fa més de 30 anys, treballava de guia a la costa oest dels Estats Units i ja rebia molt passatger català. Llavors, en aquest aspecte, continuem sent molt intrèpids, ens agrada molt viatjar. Hi ha hagut evolució perquè hi ha hagut productes nous, però sí que a vegades quan parlo amb companys d'altres agències de viatges de la resta del món, és curiós perquè, per exemple, els països nòrdics, quan marxen de viatge, no els agrada anar tan lluny. En canvi, el client nostre, el client català, sempre que hi hagi un bon motiu, li és igual que vagi a Polinèsia, Nova Zelanda, que són les nostres antípodes, on sigui. Tenim aquest esperit de que si realment allà on anem val la pena, no importa el trajecte.
No ens fan por les distàncies,
no,
eh?
No, gens ni mica.
Ni les hores d'avió, tampoc.
No.
I si haguessis de posar exemples concrets, no?, del més demandat ara mateix, ara, no? Hi ha un top 10?
Sí, evidentment que hi ha un top 10. I també et diria que el que sí que hem notat molt és, després de la pandèmia, què és el que el client ha buscat. I aquí sí que hem vist una diferència molt gran de la manera d'actuar. Què ha passat? Aquesta pandèmia ens ha tingut molt temps tancats i separats dels nostres amics i de les nostres famílies. Llavors, el tema de la pandèmia s'acaba i el que hem vist que és que el passatger busca espais oberts. O sigui, un dels destins número 1 de l'any passat va ser Tanzània. I la gent també busca poder estar amb els seus. O sigui, han augmentat els viatges a destinacions de natura i també els viatges multigeneracionals, que és la tendència més alta amb més creixement al món.
Què vol dir això, de multigeneracional?
Doncs què passa? Que la vida que portem avui en dia ens fa anar d'un cantó a l'altre i no tenim tot el temps que voldríem estar o amb els pares, o amb els fills, o amb els nets. Llavors, els avis, que ja estan assentats econòmicament i que ja tenen una mica la trajectòria de la seva vida feta, doncs decideixen organitzar un viatge per compartir temps amb els seus fills i amb els seus nets. L'avi paga, i jo sempre dic que sóc una dona molt materialista i només parlo amb el que paga. És un viatge molt important, perquè la finalitat de l'avi és tenir els seus fills i els seus nets. I nosaltres fem tot el possible perquè aquest viatge es faci buscant un grau de satisfacció molt alt i que no hi hagi marge de maniobra. Són viatges que tot va molt tancat, perquè a vegades són famílies que tenen 4 o 5 fills, 4 o 5 gendres o joves, i si es deixen coses a l'aire sempre decideix la dona del fulanito, i nosaltres no. Ho deixem tot tancat des d'aquí per evitar tots els conflictes i que el resum del viatge sigui un èxit. I a més, tenint els nets amb aquests viatges, aconseguim que el net al tornar li digui a l'avi: on anirem l'any que ve? Fidelitzem el client.
És un repte, això és un repte, eh?
Sí,
m'explicaves, fora d'antena, que heu organitzat una volta al món, un creuer, una volta al món, a una família precisament d'aquestes característiques que em deies ara, no?
Sí, en aquest cas és una miqueta diferent perquè el creuer de volta al món és molt llarg, però una persona, un matrimoni que celebraven doncs, un aniversari rodó, van decidir doncs, fer aquest creuer, i llavors el que tenim són diferents fills que tenen que els van trobant a diferents punts de les parades d'aquesta volta al món. Llavors, durant aquest viatge, que ja és un viatge meravellós i amb moltes sorpreses, es van trobant a diferents llocs del planeta, doncs amb els fills, amb els nets. Bueno,
és una mena de gincana, eh? Un escape room, eh?
Sí, a més per fer-ho quadrar, perquè el tema del creuer paren unes hores a port, llavors hem de creuar, doncs, bueno, quan baixen els van a buscar, sorpresa, organitzem algun sopar d'aniversari, bueno, anar buscant doncs aquests valors afegits que fan que aquest senyor, que ja estava encantat amb el seu viatge a volta al món, doncs a sobre tingui aquests moments especials.
Que clar, aquesta il·lusió, eh? Uh-huh. Ara ens parlaves, no?, d'això, de la situació econòmica també de la família, no?, que ha d'acompanyar per poder fer-ho. No totes les economies són igual, no totes les situacions familiars són com aquesta. En relació a això, llegia al vostre portal que vosaltres dieu que el luxe no el mesureu amb diners. Què voleu dir exactament amb això?
Doncs que fem viatges de luxe i també fem un luxe de viatges. Evidentment, no tothom té el mateix poder adquisitiu, però quan tu coneixes molt bé una destinació on envies un client, sempre pots trobar aquest fet diferencial que faci que tinguin un moment especial, original, diferent, i això és un luxe, i es pot fer amb molts diferents tipus de pressupostos.
Clar, clar, el marge pot ser molt ampli, no?
Sí, exacte. Mm-hmm.
També he vist que això m'ha agradat molt, que vosaltres us definiu com a aconseguidors, no?, que aconseguiu l'impossible en el món del viatge, i, per exemple, doncs ho veiem, per exemple, amb experiències que heu estat capaços d'organitzar, que us han demanat i que heu dissenyat, com, per exemple, un sopar privat als peus del David de Miquel Àngel. A veure, Pilar, com es fa això? Com s'aconsegueix això?
Doncs això es fa després d'una conversa. Nosaltres els viatges, tot i que tenim un catàleg que editem cada any, ara està a punt de sortir el nou.
El tinc aquí.
És un catàleg només inspiracional. Mm-hmm. Nosaltres tots els viatges els comencem amb una conversa amb el client i en el que esperem que ens transmeti doncs, quina és la seva il·lusió, què és el que li agradaria. I vam tenir un client molt, molt aficionat a l'art que celebrava també un aniversari d'aquests anys rodons i va dir: és que a mi el que m'agradaria és sopar amb els meus amics, perquè era tota una colla d'amics, als peus del David de Miguel Ángel.
És un somni que tenia.
Exacte. I, evidentment, aquestes coses tenen un preu, però el que has de tenir són els contactes per poder arribar en aquestes coses.
Ho veu fer, però s'havia fet abans o no s'havia fet mai?
No ho sé. No ho havíem preguntat, però bueno, va
ser... És increïble, eh?
Sí. Llavors, doncs, bueno, la coordinació de tot un viatge, dels amics, vull dir, els hotels, quants dies, a vegades la persona que celebra l'aniversari està més dies, llavors els amics arriben des de diferents punts d'Espanya o inclús de l'estranger, i quadrar-ho perquè hi hagin en aquest viatge doncs, un parell de moments especials, que un va ser aquest i després ja van marxar cap a la Toscana i també vam organitzar una cosa molt bonica amb...
Quina?
Doncs mira, a la Toscana, que hi ha molts hotels, moltes propietats, moltes villes, nosaltres vam utilitzar una propietat que és de Salvatore Ferragamo.
Qui
és? Es diu Il Borro. Uh-huh. Il Borro, el que té d'encantador, és que és un poble del segle XI que va comprar la família Ferragamo i l'han convertit en hotel. Llavors, clar, el grup d'amics ja venien de Florència de fer lo del David i llavors es van allotjar aquí i també doncs, van fer unes activitats, cates de vi, i va ser una experiència molt, molt bonica. I, per exemple, Il Borro no és la propietat més cara de la Toscana, o sigui, té uns preus molt assequibles.
M'agrada com ho expliques, no? Se't deu engrescada i suposo que, clar, és que això a nivell professional també no és el mateix muntar un viatge d'aquests, que l'estàs dissenyant, que té, com dèiem, una sèrie de reptes, que no, doncs, organitzar el de sempre.
Evidentment, o sigui, jo estic treballant a Atlàntida i és un privilegi, perquè a mi quan em pregunten i la teva feina, dic la meva feina, jo sóc una fada padrina, perquè em dedico a fer realitat les il·lusions de la gent. I tots treballem 365 dies a l'any per poder tenir unes bones vacances. Llavors, és un moment molt important. O sigui, gestionem els moments més importants de l'any dels nostres clients. I els nostres clients sempre ens venen a veure contents. Intentem que quan tornin continuïn estant contents. Però tu quan vas amb un metge, amb un dentista, no tens la mateixa predisposició que quan ens venen a veure nosaltres. Llavors, es crea un moment molt, molt maco, sobretot això, perquè quan pots parlar i ets capaç de sortir-te de qualsevol catàleg i crear el que els teus clients desitgen.
Sí, sí, està claríssim. És un premi, no? És el premi de les vacances i, a més, el que volies aconseguir. Va, anem a més exemples. M'explicaves que teníeu un client que volia sorprendre a la seva parella per un aniversari.
Sí.
Que volia anar a París, però hi havia una sèrie de dificultats que no feien molt factible que això es pogués fer realitat. Quin era aquest viatge?
Bueno, pues aquesta senyora, era el seu aniversari, tenien un dinar amb la família, d'aquests dinars de molta gent, perquè també un aniversari així és molt especial, i, clar, el dinar s'acabava tard. Llavors, l'hora...
Era un 40è aniversari, crec.
Sí. L'hora de sortida dels vols no ens quadrava massa bé, perquè, a més, tampoc teníem masses dies, i era un cap de setmana. La senyora no sabia si anava a algun lloc o on anava. Llavors, la possibilitat de vols regulars feien que perdéssim molt de temps entre que arribes, trasllats. Llavors vam optar per proposar-li al client. Primer, la sorpresa va ser que ella va anar al dinar, el seu marit ja li havia preparat la maleta, això sí que ja no sé quin resultat va tenir, però...
Si va encertar o no va encertar.
Correcte. Però ha acabat el sopar, el dinar, els va venir a buscar un vehicle perquè li van dir que se n'anirien cap a PortAventura, cap a Tarragona. Aquest vehicle els va recollir el matrimoni i els dos fills,
sí.
Els va traslladar a la terminal corporativa de l'aeroport de Barcelona i van sortir amb un jet privat cap a París. Quan van arribar a l'aeroport de París, els van recollir i els van portar a l'hotel. Per aquella nit tan especial, que era el mateix dia de l'aniversari, van pensar que la millor opció era sopar amb vistes a la Torre Eiffel, però en vez d'estar buscant un restaurant que tingués vistes i tal, vam agafar una habitació amb un hotel que està justament a davant de la Torre Eiffel. I el mateix restaurant de l'hotel els hi va preparar el càtering a l'habitació.
Quina meravella.
Això, la primera nit. El segon dia van anar al Museu del Louvre, com que anaven amb els nanos, també volíem que els nanos gaudissin d'aquesta experiència.
Una visita cultural, eh?
Exacte. Llavors vam buscar un guia especialitzat amb nanos, en fer visites al Louvre.
Infantils,
perquè, clar,
has juvenils.
Has de fer una cosa que sigui una mica entretinguda. I després van anar a sopar a la mateixa Torre Eiffel. El dia anterior l'havien vist, aquell dia van anar a sopar al Jules Verne, que és el restaurant que hi ha a la Torre Eiffel, i l'endemà van fer una visita a Versalles i després ja van tornar cap a Barcelona.
Anem cap a Estats Units, perquè aquí hi ha un viatge de nuvis a la costa oest, que també vareu tenir el repte de muntar. I aquí teníem, doncs, això, una parella que es casava, però ell era més aviat esportista, molt amant dels espais oberts, i ella... és una dona més urbanita. Volien fer aquest mateix viatge, però volien estar els dos contents. Com es planteja un viatge d'aquestes característiques?
És que és molt sovint, eh?
Que això passa molt, que sí. Un té uns gustos i l'altre té uns altres,
sí,
clar.
Sí, i a vegades es pot organitzar algú que els faci tots dos feliços, però a vegades és més complexa. Doncs, bueno, en aquest cas, la costa oest d'Estats Units és una destinació meravellosa. A més, té unes ciutats que són molt contrastades. San Francisco, jo, per mi, potser és de les ciutats més boniques de Nord-Amèrica. Però, per contra, tens Los Angeles, que és la ciutat del cinema, i es viu, i es palpa, i se sent, i Las Vegas. I el que té de bo Las Vegas és que és el punt d'entrada al Gran Canyón. Llavors, a prop de Las Vegas hi ha un hotel de la cadena Aman, que això ens va permetre donar la part de visita de natura, no? Perquè està molt a prop del desert pintat, hi ha molt a prop la presa de Glen, i des d'allà pots fer activitats molt boniques. I la part de les visites de les ciutats, doncs per la urbanita, des de luego no hi ha urbe més salvatge que Los Angeles i San Francisco. El toc que tenia una mica això, doncs vam fer-ho tot perquè ho fessin amb un descapotable, uh-huh. I els hi vam recomanar una Spotify list dels Beach Boys, que per aquella zona d'allà, doncs, és molt adient.
Acompanya, acompanya. Sí. Home, és la solució, jo trobo, no? Quan una parella dissenya un viatge i un té uns interessos i l'altre en té uns altres, si t'ho fa un tercer, diguéssim que ja suposo que equilibra, no?, d'alguna manera.
Sí, el que passa que sempre que es deixin guiar, perquè a vegades sempre hi ha algú que domina més i has de fer una mica de malabars, no? Vull dir, sempre que el client ens deixi, nosaltres intentem, doncs, que les dues parts siguin felices.
Va, Pilar, anem cap a Àsia. Aquí teniu el cas d'un viatge de família, també com el d'abans, multigeneracional, per aquest continent. Era la tardor, la família celebrava unes noces d'or i volia compartir aquest moment amb fills, amb nets, una miqueta el cas anterior. En aquest cas, quin enfocament vareu fer?
Doncs en aquest cas s'escolta precisament el client i quins són els perfils de tota la família, no? Llavors aquí vam anar a Singapur, perquè Singapur és una ciutat que ens va molt bé per entrar a tota la part d'Àsia. Tenim els vols directes de la Singapore Airlines des de Barcelona i crec que, doncs, aquestes companyies que ens ofereixen la possibilitat de volar directe les hem de recolzar, a més tenen un servei extraordinari. A Singapur, un parell de dies que tens moltes activitats per fer, tens tota la zona de la Nòria, tens el Jardí Botànic, bueno, és una ciutat molt interessant per veure. I després em sembla que van anar a Tailàndia, perquè a la zona del nord pots interactuar molt amb els elefants. I després, a prop de Singapur, amb una miqueta de moviment per arribar-hi, però a 3 hores, concretament, fent un combinat de ferri,
sí,
i hidroavió, arribem a una illa que es diu Bawa. Bawa són unes petites illes on hi ha un hotel meravellós i on pots fer moltíssimes activitats d'aigua, snorkel, un hotel petit. I, bueno, doncs és un final de viatge...
Que és una illa poc habitada, paradisíaca...
Habitada per l'únic hotel que hi ha.
Res més.
Exacte. Són, em sembla, 34 villes, 11 d'elles estan construïdes a sobre de l'aigua, amb aquests típics cabanyes a sobre de pilotis. I la veritat és que és una destinació molt nova, potser abans de la pandèmia van obrir, ho han passat difícil, no?, perquè el fet d'arribar a la illa ja és unes hores que inverteixes.
Clar, és una aventura.
Sí, perquè clar, el ferri i tot això, però quan arribes allà dius, realment hem encertat de totes tot.
Exclusivitat, sí, màxima. Va, anem amb altres idees de luxe pel món. En aquest cas ens quedem a Itàlia, a la Toscana, i ens vols parlar de Il Borro.
Il Borro, que és aquest que t'he comentat abans, que és aquesta propietat del Salvatore Ferragamo i que és aquest poble del segle XI, que, clar, els carrers del poble serien com els passadissos de l'hotel. Llavors és un lloc que, ja et dic, no és desmesurat de preu i té un encant molt especial, perquè la gent que vulgui anar, doncs, a Florència i fer una escapadeta a la Toscana és perfecta.
I si volguéssim anar cap a les Seychelles?
Home, si volguéssim anar cap a les Seychelles, que és una destinació meravellosa... Ideal Setmana Santa pels Seychelles. Bueno, climatològicament, tot i que el clima està canviant a tot el planeta, però jo crec que poques pluges i el mar també està molt calmat. El canvi climàtic ens afecta a tots, però jo crec que Setmana Santa, si hagués d'escollir un moment per anar-hi, perfecte. I allà, doncs, tenim un, jo et diria, el meu segon top 10 del planeta.
Quin és, Pilar?
North Island. North Island és una illa que només té 11 villes.
Està a les Seychelles?
Està a les Seychelles. S'accedeix des de l'aeroport de Mahé amb helicòpter, perquè el que intenten és preservar molt les tortugues i els ocells. Llavors, arribant amb helicòpter és l'única manera que pots evitar que hi arribin roedors i que matin els ous de les tortugues. I és algo meravellós. Vull dir, és una illa... Les cabanyes són molt grans, són un estil tirana rústic, o sigui, no seria un sofisticat d'aixetes d'or, però és una experiència única. I allà, doncs, bueno, hi ha estat la Kate i el William de Lluna de Mel, la Victoria Beckham, i molts clients d'Atlàntida que realment volen buscar una miqueta aquesta experiència de Robinson Crusoe, però de luxe.
Si algú de l'audiència s'està engrescant i volgués organitzar un viatge d'aquests, amb quant de temps s'ha de fer?
Doncs mira, aquest any ens trobem amb un nou paradigma.
Per
i
què?
És que després de la pandèmia les companyies aèries han pujat molt els preus, tot ha pujat de preu, ja ho sabem, a casa ens ha pujat la llum, ens ha pujat tot, però el que vulgui viatjar bé aquest any, que vingui corrents a veure'ns, perquè és l'única manera que podem tenir d'aconseguir places. Llavors, nosaltres el que sí que procurem, dins de si el passatger viatja en business o viatja en classe turista, buscar les millors tarifes de cada una d'aquestes opcions. Però és que s'està viatjant molt. Els espanyols sempre hem sigut d'aquests que reserven en poc de temps. I tenim
l'última
hora,
eh?
Ah, exacte. Però tenim la resta del planeta que està viatjant molt. Llavors, doncs, bueno, igual que a Àfrica, doncs, tenim aquests lots que són petitons. Clar, si arriben els americans, els alemans i els anglesos abans que nosaltres, no trobem disponibilitat.
Ara, és increïble, no?, perquè ens deies els vols han pujat molt de preu, però tot i així està tot venut. Malgrat l'increment de preus, la gent continua viatjant i no li importa pagar.
La gent ha viscut una situació molt complexa, uns molt de prop, altres no tant, però s'han donat compte que avui estem aquí i que, bueno, doncs si ens ho podem permetre, exacte, si ens ho podem permetre, doncs és la il·lusió que tenim de gaudir uns dies de vacances, més a prop o més lluny.
Mm-hmm. Passa el mateix, Pilar, amb trajectes en tren, amb vaixell...
Els creuers també, el producte creuer és un producte que es reserva amb moltíssima antelació. Hi ha molt producte perquè realment tenim moltes zones de creuers al món, vull dir que tenim, a nivell de grans creuers, tenim tota la zona del Mediterrà, s'està venent molt el tema d'Alaska, tenim el tema del Carib, però després també hi han vaixells més petitons i també es reserva tot amb molta antelació.
I què està passant, per exemple, amb els establiments? També han elevat els seus preus, com ha passat, per exemple, amb el tema del transport?
Doncs,
o s'ha estabilitzat més? Està
potser
més estabilitzat.
No tant. Si parléssim d'establiments hotelers, jo potser el que diria, que m'ha cridat l'atenció, és que el servei és el que potser ha empitjorat una miqueta. Perquè durant la pandèmia, el sector hoteler, agències de viatges i discoteques, hem sigut els més perjudicats. Nosaltres, quan va començar la pandèmia, el 13 de març aquell, vam haver de tornar tot el que havíem previst per Setmana Santa, i portàvem molts mesos treballant per això. Llavors, a part d'haver tornat tots els diners a tots els nostres clients, però hi ha hagut molta gent que no podia suportar-ho, molta gent que treballava de camarer, molta gent que treballava en pisos, i han hagut de deixar el sector. Llavors, a l'hora de retornar a la normalitat, doncs clar, aquesta gent que no havia pogut sobreviure durant tant temps han hagut de canviar de sector, i ara costa molt trobar personal. Llavors, en el cas dels hotels ja no tant el preu, perquè mira, jo ara he refet, van venir uns clients la setmana passada,
sí,
que em van dir el mateix viatge que teníem organitzat pel 2020, uh-huh, el volem fer, el vam haver de cancel·lar tot, i m'han vingut, a més, sense cap canvi, Pilar,
recuperar-lo,
el que ens havies fet. I la veritat és que el preu total ens ha variat uns 400 euros per persona.
Ha pujat 400 euros.
Ha pujat 400 euros, però estem parlant d'un viatge de llarga distància i d'uns 15 dies de duració.
No és molt, no.
No és molt, no. Perquè estem parlant del 2020 i estem al
sí,
2023.
Sí, han passat
3 anys.
Que
hi ha destins que han sigut més fàcil mantenir els preus i hi ha altres que no. Tot depèn de l'antelació.
Uh-huh. Estem acabant, però no vull que marxis sense que m'expliquis, després de portar 30 anys viatjant, quin ha estat el viatge de la teva vida, el més meravellós que has fet i el que està per venir, el que t'agradaria fer i encara no has fet.
Buf, això és una pregunta tan difícil perquè hi ha molts viatges que m'han agradat i no es poden comparar. Això a vegades penso és com demanar, què t'estimes més, el pare o la mare? Doncs et diria que únic, em va encantar l'Antàrtida. Namíbia, com a desert, m'agrada molt. Austràlia, meravellós. O sigui, però és molt difícil escollir entre un i l'altre. I el que vingui, endavant, doncs qualsevol lloc que no el coneixi...
Sí? No hi ha algo que diguis...
No, em faria gràcia anar a Bhutan, que no ho conec, però a vegades ja he tingut propostes de viatges que no em cridaven l'atenció i he anat, i realment m'han encantat.
Enamorat.
Vull dir que, quan vaig anar a Perú, no tenia intenció d'anar a Perú, i vaig anar i em va semblar una destinació amb majúscules a nivell del planeta. Japó és únic, és un altre dels viatges que hi ha moltíssima demanda ara.
Sí, sí, sí. Sí, sí.
Que jo crec que qualsevol opció, i si és un cap de setmana a la Cerdanya, també,
també
em sembla una
també,
proposta immillorable.
I tant, i tant. Pilar Vivet, executive manager d'Atlantida Travel, un plaer haver-te tingut avui al Viatge B de RAC1 i espero que puguem repetir ben aviat.
Moltíssimes gràcies per haver-me convidat i viatgem, que són aquests moments i aquestes coses que ens queden a la memòria i ens ho emportem, ni que deixem d'estar en aquest planeta.
Clar que sí, tots a viatjar.
RAC 1. La setmana que ve torna la Champions a RAC 1. Viviu tota l'emoció de les semifinals de la Lliga de Campions amb Jaume Molló i tota la tropa. Dimarts 9 al Bernabéu, Madrid-Manchester City. Dimecres 10 a San Siro, Milan-Inter. I els dies 16 i 17, el desenllaç de les eliminatòries. Seguiu el camí cap a la final d'Istanbul amb RAC 1.
RAC 1. Tots som 1. RAC 1.
Dijous 27 d'abril.
Ja hem arribat.
Verge Santa, Clementíssima, per vos i el vostre Sant Fill, que del cel en abundància vingui la pluja que ens cal.
Arriba.
Dos dies més tard...
La notícia són les pluges, que han regat i de valent bona part del país. Prop del 80% del territori ha caigut una mica d'aigua amb més o menys intensitat.
Versió RAC 1, un programa que fa miracles. Cada tarda de 3 a 7 amb Toni Clavés.
RAC 1. Tots som u.
Renovada, fàcil, actualitzada.
RAC1.cat,
el portal de notícies de RAC1.
Perquè no us perdeu res de res.
RAC1.cat.
Participeu, expliqueu-nos el que vulgueu, digueu-hi la vostra. A RAC1, Viatge B, amb Esther Muñoz.
Viatjant aquí al Viatge B de RAC1 i ara ens toca fer-ho a través de la literatura, a través dels llibres, i per això sempre ens acompanya en aquesta hora la nostra col·laboradora, la directora adjunta del grup Altair, Helena Bernades. Helena, bona tarda.
Molt bona tarda.
Ben tornada a l'estudi. I avui ens has volgut portar propostes on les llibreries són protagonistes.
Avui es comprem cap a casa, avui. Parlem de llibreries, ja pensant en el dia de les llibreries, i us porto dues novetats que són entranyables, són dues lectures molt fàcils i molt amables que parlen de la llibreria i des d'una experiència nova a través dels llibres.
Que a més acaben de sortir ara, bueno, acaben de sortir fa unes setmanes del forn, com qui diria.
Sí, sí, són dues novetats. La primera de totes sí que és novetat. L'altra ja és un llibre que ha tingut èxit a diferents països i ara per primer cop es tradueix al català. El primer llibre és el que ens porta l'editorial d'Edicions 62, d'Alba Donati, que es titula La llibreria del turó. És un llibre que ens parla d'una llibreria nascuda en un petit poble de 180 habitants a la Toscana italiana, a Lusignana. És el poble d'origen de l'autora. Ella va ser coneguda com a poeta i crítica literària i escriptora a Itàlia, una noia de Toscana que s'ha mogut molt amb el món editorial i ha decidit tornar al seu poble, al seu racó perdut, i ha obert una llibreria sense cap pronòstic d'èxit i ha acabat trobant el seu racó perdut del món. I en aquest llibre ens explica una mica quina és la trajectòria d'aquest any i mig des del 2019, on va obrir les portes per primera vegada, i ens parla dels clients habituals del poble que ja són amics, dels visitants que hi passen per casualitat i que se'n fan creus que allà pugui existir una llibreria. També ens parla dels autors que reposen a les estanteries de la llibreria, i és una història d'una llibreria curiosa que segueix en peu gràcies al micromecenatge i a l'empenta d'aquesta autora i a una fundació que hi ha al darrere que li dona suport. i ens parla també una mica de quines són les peripècies per arribar a final de mes darrere del mostrador d'una llibreria i sobretot també de la voluntat de seguir amb una cultura viva i una cultura prometedora i potent.
Sí, sí, el tema de les llibreries és un tema també a debat, no? Perquè sé que és veritat que se n'obren moltes de petites llibreries perquè hi ha una il·lusió molt gran de part de la població en que continuï la vida dels llibres i que no es perdi, però també és veritat que per contra hi ha dificultats en el sector i de vegades veus també com tanquen altres establiments.
La veritat és que sí, tot el món de la cultura jo crec que està una mica en perill d'extinció si no el cuidem, però sí que és cert que el valor afegit que pot donar i de prescripció que pot donar un llibreter o qualsevol persona en el seu món, en el seu entorn, en el parc que li toqui per parlar, per cultural, jo crec que és vital i al final és una de les coses que hem de potenciar.
És una llibreria que podem visitar també?
És
si
una llibreria que la gent visita, és una llibreria que de fet a xarxes socials ha crescut després de la publicació d'aquest llibre, ha crescut l'èxit espectacularment i és una llibreria que s'hi pot anar no només a comprar llibres, sinó també té unes vistes espectaculars perquè està sobre d'un penya-segat i pots veure una vista de la posta de sol privilegiada. T'ofereixen una tasseta de te i unes pastes amb un entorn quasi a l'estil victorià i és un racó perdut que qualsevol persona que visiti la Toscana i que es vol perdre entre aquests poblets petitons hi ha de fer una parada obligada.
Tu hi has anat aquesta o no?
Aquesta no hi he anat perquè justament vaig anar a la Toscana l'octubre passat abans de tenir coneixement de que existia i ara tenim que programar, hem de programar un nou viatge per poder fer-hi cap.
Doncs mira, que sigui l'excusa. Jo recordo que aquest estiu vaig anar-hi a una de les llibreries més curioses de París gràcies a tu i gràcies a un llibre que ens vas parlar aquí en aquest programa.
La Shakespeare.
Exacte, sí, 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 que després vaig veure quan vam compartir la foto a xarxes que no era l'única, que tenia molts oients que hi havien estat i a més, gent molt jove.
Sí, és que tot el món de les llibreries, que sembla que a vegades en parlem d'una generació que no ens afecta als joves, jo m'incloc, és mentida. Hi ha joves lectors, hi ha joves que potencien la lectura i s'està movent molt i ho hem de seguir potenciant.
Fantàstic, doncs tenim aquest primer llibre on una llibreria de la Toscana és protagonista, però em deies fora de micro, Helena, que fins i tot podries fer una secció de llibreries que són protagonistes als llibres, perquè en teniu uns quants a la vostra Altair.
En tenim uns quants, estan proliferant les novel·les tant de ficció com les que són crònica, que parlen sobre el món de les llibreries, que parlen darrere del taulell novel·les ambientades en llibreries i, de fet, l'editorial Nabona, que ja va publicar la història de la llibreria Shakespeare, ens porta una altra novetat, Els meus dies a la llibreria Morisaki, de Satoshi Yagisawa, que edita també Nabona com l'altre llibre. I en aquest cas és una història fictícia. Jo, de moment, no he trobat que existeixi aquesta llibreria i mira que l'hem buscada.
No la tenim localitzada.
No la tenim localitzada, sí és que existeix, però és la història de com la literatura i els llibres et poden canviar la vida. En el barri de les llibreries i el barri de les editorials de Tòquio hi ha una petita llibreria familiar, que és la llibreria Morisaki, on l'excèntric senyor Satoru és el que la regenta amb una passió i quasi bogeria des de que el va deixar la dona. Per poder arribar a tot, que no té temps per res, li demana a la seva neboda, la Takako, que l'ajudi a portar la llibreria. Ella és una noia bastant perduda, que passa per un mal moment, mals d'amors, no acaba de veure sortida, i aprofita l'ocasió per distreure's i començar una nova rutina dins de la llibreria i descobreix un nou món. I a través d'aquesta incorporació de la Takako a la llibreria, descobrim una mica quines són l'entramat familiar d'aquesta família llibretera per tercera generació. Descobrim també unes converses literàries entre ella i el seu tiet magnífiques i descobrim també la importància no només de llegir els llibres nous, sinó també de llegir llibres que ja han estat llegits per altres persones i que els ha resseguit, que els ha marcat, que els ha anotat i que en fem diferents lectures en funció de quantes mans i quants ulls han passat per aquella lectura.
De fet, estic veient en aquest llibre, Helena, que ha estat tot un fenomen literari japonès que, pel que diu aquí, ha enamorat a més de 100.000 lectors i que s'ha convertit en un número de vendes, no només al Japó, sinó també a Itàlia, el país al qual era el primer llibre que ens recomanaves avui.
Sí, és un llibre que desconec perquè no s'havia traduït abans, però agraïm molt a Nabona que l'hagi traduït perquè és una meravella de llibre i és cert que ha acumulat moltíssims seguidors. De fet, ja hi ha hashtags d'aquesta llibreria perquè algú la creï, si és que no existeix, perquè molta gent l'ha buscat i no l'hem trobada, i sí que és veritat que ha acabat sent quasi un estil a l'escriure sobre llibreries que està enganxant moltíssim els lectors.
La llibreria Altair té llibre? Podria tenir llibre? pot ser que en el futur llegim un llibre vostre? Com ho veus?
Doncs la veritat és que sorprendria molta gent, perquè anècdotes en tenim per donar i vendre. Però ojalà, ojalà. Mai se sap. De fet, mira, ara podem deixar la porta oberta, a veure si algú està interessat.
Escolta'm, si algun oient, algun escriptor o escriptora entre l'audiència s'anima a escriure aquest llibre, que ens contacti, i res, us posem en contacte amb l'Helena Bernades i amb tota la família, i veurem si l'any que ve, el Sant Jordi vinent, podem recomanar també aquest llibre aquí a Lectures Viatgeres. Recordem, aquests dos títols, La llibreria del turó, de l'Alba Donati, traduït per en Carles Biosca, un llibre editat per Edicions 62, i en segon lloc, Els meus dies a la llibreria Morisaki, de Satoshi Yagisawa, traducció de Jordi Mas, amb el segell Navona. Helena Bernades, moltíssimes gràcies i t'esperem en uns dies. Bona setmana.
Bona setmana.
A RAC1, Viatge bé. Viatge per Catalunya amb Esther Muñoz.
Atenció als amants del món rural del programa, perquè a partir d'avui ampliem la família del Viatge Bé. Des d'aquest dissabte, un cop al mes, ens visitarà l'escriptora, professora i filòloga Núria Esponellà, l'autora de llibres com Rere els murs, Premi Néstor Luján de novel·la històrica, o Ànima de tramuntana, amb la que es va convertir en la guanyadora també del Premi Prudenci Bertrana. Serà l'encarregada de proposar-nos rutes pels territoris rurals. Núria, bona tarda i benvinguda al Viatge Bé de RAC1.
Molt bona tarda.
Ens fa molta il·lusió tenir-te aquí, eh?
A mi, Xeri, a mi me fa molta il·lusió venir a parlar d'un tema que cada vegada m'apassiona més, aquests viatges que ens tornen al món rural, aquestes experiències de redescobrir la natura, la quotidianitat, però més propera, descobrir aquests espais fins i tot propers, i fer-ho des del saber badar, no? Perquè això ho hem oblidat una mica, badoquejar, badar, entretenir-se, gaudir de tot el que va apareixent davant nostre, descobrir indrets. A vegades dius, mira, agafo un camí, perquè el que jo faig molt darrerament és abandonar les carreteres grans i intentar anar per carreteres locals i, si pot ser, per camins.
Et deixes emportar, d'alguna manera.
Intento, sí, sí. A vegades dius, no tinc temps, però sempre que puc ho faig. Fins i tot per viatjar de ciutat a ciutat, que ja és difícil a vegades, o des del poble on visc, per anar en alguna ciutat, intento fer això. Sí, provo de fer-ho. I crec que es pot fer, eh? Simplement és proposar-t'ho.
Al costat de casa segurament tens un lloc per descobrir que no coneixes.
Segur, segur. A vegades fins i tot és que estem molt acostumats a agafar el cotxe i no ens parem en els pobles, que som fins i tot veïns del lloc on vivim, no? Llavors, descobrir aquests pobles o aquests indrets a peu o en bicicleta des d'una altra òptica canvia completament, perquè potser a mi m'ha passat que hi ha pobles propers que no havia visitat bé per dins, que no els havia vist bé i que no havia parlat prou amb la gent del que et pots trobar pel carrer. Tot això és interessant, no? Fins i tot travessar, he arribat a travessar algun riu, ara que estan malauradament secs, bastant secs, no pas per cap pont, sinó per la llera i per l'interior.
Directament saltant, no? Sí, entre les pedres,
sí,
eh?
Sí, sí, sí.
Núria, i fent aquests recorreguts, potser has trobat llocs que després han aparegut els teus llibres.
Sí, de fet, la natura és molt present en el que escric jo, perquè per mi la natura és molt important. Aquest arrelament a la terra em sembla bàsic, perquè és el que ens permet després anar per mons virtuals. O sigui, si no estàs ben arrelat, realment pots acabar molt malament, no? Si no. Per tant, aquest retorn a la natura, que darrerament, a més, jo crec que hi ha una gran necessitat, s'ha creat una gran necessitat, i la gent ho busca i ho necessita, perquè és com el respirar, l'alè. Fa molt de temps que el practico, i evidentment apareix també en el que escric evidentment, m'agrada molt fixar-me amb les plantes, amb els animals que veig, i sempre hi ha sorpreses, fent passejades d'aquestes, si t'hi entretens i no vas de pressa, si vas a poc a poc.
Estem parlant de turisme rural, que, com titulava fa unes quantes setmanes el diari El Punt Avui, a l'edició de Girona, hi ha ara mateix una autèntica falera pel turisme rural. Crec que és un 3,18% més que fa uns mesos, no? S'han superat el 1,2 milions de pernoctacions en tot el que es considera ecoturisme.
Sí, també es veuen moltes més campers. Jo ara m'hi fixo, que nosaltres en tenim una, de fa poc, que es veuen moltes més campers a tot arreu, no? I bicicletes, i també l'anar a peu, molta gent que va més a caminar. I és important, no? Hi ha un canvi en aquest sentit.
Per tant, anirem a fer caminades a peu, agafarem vehicles com, per exemple, la vostra camper, algun altre?
Sí, també, aquest no el recomanaria a tothom, evidentment, perquè si no el tenen, a part d'anar a peu i en bicicleta i en camper, nosaltres tenim un tractoret, ens van comprar un tractoret, per entendre'ns, una espècie de quad, però és un quad en cabina, i ho van fer per un tema tan pràctic, dirien, com perquè el meu marit no pot pujar muntanyes, no té prou salut, diríem, per poder-ho fer. Uh-huh. I aleshores, amb això, ens enfilem a tot arreu. És un 4x4 i fem la nostra, i travessem rius, i fem a vegades alguna bogeria, també. Hem arribat a fer, i no dic que ens hàgim hagut de venir a rescatar, però jo una vegada el vaig haver d'anar a rescatar amb ell.
Sí?
Sí, sí, sí.
On éreu? On éreu?
No, era... ell havia anat amb una furgó i jo vaig haver d'anar a rescatar-lo amb el tractoret perquè havia quedat atrapat a la sorra. A la sorra d'una platja.
Déu-n'hi-do, déu-n'hi-do. Doncs això és el que ens portarà a partir d'avui la Núria Esponellà, que avui començarà la seva secció amb una ruta fins a una platja d'Aiguamolls.
Sí, sí.
On?
La platja de la Robina. Estem a l'Alt Empordà, ens anirem situant en el territori. És una platja molt bonica, és una de les poques platges que queden dintre d'aquest parc natural dels Aiguamolls, juntament, n'hi ha d'altres, Can Comas també és preciosa, però la de la Robina és de fàcil accés, i he buscat una platja que tampoc fos complexa, no?, per anar-hi.
A quina població?
Estaria entre Empúria Brava, pertany a Castelló d'Empúries, uh-huh. Però està entre Empúria Brava i Roses, diríem, queda al mig. I és una platja molt bonica, i el que podem fer és un recorregut, que és un circuit. El circuit pertany a tota la reserva integral dels Aiguamolls, aquesta part, es pot començar a Empúria Brava. Jo proposaria fer-lo a partir d'Empúria Brava, més que res, perquè allà fins i tot podem llogar bicicletes,
uh-huh.
No?
Hi ha aquest servei, dona aquest servei.
Però és un circuit que es podria fer per qualsevol altre punt, des de Castelló, des de Palau-saverdera, des de Peralada, que també són pobles molt bonics i per visitar, no? Uh-huh. Però jo proposo aquesta vegada, doncs, iniciar-la a Empúria Brava, que hi ha un punt de sortida, un tram, que ja està molt ben indicat i que posa reserves integrals de les llaunes i els estanys, que tu ja pots dirigir cap allà. Això s'anomena Ruta Vermella dels Estanys. Uh-huh. I es troba a internet. Vull dir que aquesta ruta està molt ben senyalitzada i el tram que jo proposo no ocupa més de 3 hores, depèn del que després
ens
vulguem quedar.
Del ritme de cadascú.
Sí,
i
jo
de,
vaig
de
fer durant
forma.
Un matí molt llarg perquè a mi m'agrada anar a poc a poc, no? Però...
Sabem per què li diuen Ruta Vermella dels Estanys?
Doncs no ho sé, francament. No ho he preguntat, però jo no sé si Ruta Vermella és degut a les salicòrnies, perquè hi ha moltes plantes aquestes... Ara potser diré una cosa que em sentirà algú del parc dels Aiguamolls i dirà que no, no?
Però,
exacte,
sí,
que ens
ho diguin
i que ens desmenteixi, no?
viatge@recu.net, ens escriviu, ens ho dieu.
Hi ha moltes salicòrnies, que són aquelles plantes de que aguanten bé la salinitat, que agafen un color vermellós, no ho sé, podria ser. És un circuit, ja dic, que es pot resseguir de moltes maneres. La idea seria agafant des d'Empúria Brava en aquesta Ruta Vermella als Estanys, s'inicia el recorregut cap al que s'anomena l'Estany del Tec, que és una zona molt extensa d'aiguamolls, on hi ha sorrals petits, hi ha dunes, hi ha totes aquestes plantes que he dit. Jo vaig tenir la sort, a les vegades que he anat, un dia vaig tenir la sort de veure un bernat pescaire, pots veure ànecs també, que solen amagar, enmig dels joncs i les balques.
S'espanten també quan ho senten, no?
Però si vas en bicicleta i ets una mica o a peu i ets silenciós, doncs pots veure tot això. Després hi ha un moment que està indicat cap a la Rovina, cap a la platja de la Rovina, i és agafar aquell trencant, aquell camí, que és un camí que és de l'esquerra, i vas ja, amb, no pas amb moltes zigzagues fins a la platja. I és arribar a la platja, descalçar-te, gaudir de la...
És una platja gran, aquesta?
Sí, és gran, perquè després és una platja que té continuïtat cap a Empúria Brava, i cap, però esclar, la part més bonica és la part verge, no? Diríem, la que queda entre Empúria Brava i Roses. Després, si s'ha passat Empúria Brava, trobaríem la de Can Comas, que encara és més salvatge, per dir-ho així. Però jo vaig tenir una anècdota aquí, de, no fa pas molt...
Què va passar? Què va passar, Núria?
Una sorpresa, perquè aquestes sorpreses ens esperen en el camí. I no ho saps mai, eh? Em va passar que, en arribar a la platja, vaig començar a veure cavalls. Cavalls, ran de mar, que entraven i sortien de
sols,
l'aigua.
Sols? Cavalls sols?
No. Hi havia uns genets que muntaven els cavalls i que els feien entrar i sortir de l'aigua. Alguns porucs que no acabaven de voler entrar, reculaven, d'altres que anaven directes cap a dins de l'aigua, després aquelles crineres terrofades al vent... Vaig quedar absolutament...
Quina imatge, no?
Bocabadada, seduïda...
De pel·lícula, d'anunci.
Vaig fer fotos, evidentment, i vaig acostar-me a poc, perquè era una mica lluny, eh? És gran aquesta platja, a poc, i finalment em vaig poder parlar amb ells, i em va dir la professora, era una professora d'hípica que portava un grup, que de tant en tant fan això, i em va dir, no t'animes a apuntar-te? Dic, home, jo per un moment vaig dir que sí, perquè ja sé que no ho faré, eh? Però realment és fascinant. I veure, eren adolescents que entraven i sortien damunt del cavall, I era preciós de veure.
La sorpresa,
no?
El que tu comentaves,
sí,
no?
Sí, sí, són sorpreses increïbles que vas trobant. Quan fas aquest tipus de viatge sense esperar absolutament res i amb els ulls oberts, amb les ganes de veure i d'observar.
Uh-huh. Ens has parlat de l'Estany del Tec, no?
Sí, seria alguna de les direccions a prendre i després veiem si encara continuéssim. Deixéssim la platja de la Rovina i tornéssim a agafar el camí, uh-huh, arribaríem a aquestes reserves integrals de les llaunes i dels estanys, on hi ha molta aigua ara mateix. I vam anar aquest diumenge passat, hi ha molta aigua i hi ha miradors d'ocells, on es poden veure molts ocells.
Uh-huh. Després també és un lloc fantàstic on es respira Montgrí i Escala.
Sí, perquè a l'arribar a la platja, això no ho he dit, però és just arribar a la platja, veus la forquilla, diríem, de la badia, amb l'Escala al fons, el Montgrí omnipresent. És un lloc molt bonic d'entrada, com a paisatgísticament també. I ja no diguem si també hi anem un cap al tard, amb el capvespre, pondre's el sol, també té uns colors, normalment coloracions violàcies, aquells tons rosats, és un lloc bonic en aquest sentit.
És una ruta que podríem fer en qualsevol època de l'any, Núria?
Jo crec que sí, menys exceptuant l'agost, evidentment. Jo ja sé que molts dels nostres oients tenen vacances a l'agost, però jo no ho recomano, perquè allà també hi ha algun càmping i aleshores hi ha massa gent. Pel meu gust, parlant d'aquest tipus de viatge, si us podeu escapar, si voleu anar durant l'hivern, primavera o tardor, molt millor.
Intentem evitar el mes d'agost,
Sí.
Doncs ara que ja sabem la teva experiència, per la gent que es vulgui animar, Núria, informació general sobre aquesta ruta que avui ens has portat, aquesta primera ruta fins a una platja d'Aiguamolls, que és la Rovina a l'Alt Empordà. Què és el que hauríem de saber sobre, doncs, això? Com és aquesta zona, la distància, dificultat tècnica, una miqueta de terreny...
La distància és d'uns 60... Ai, perdó, uns 26, vull dir. Uns 26 quilòmetres, que amb bicicleta no són gaire, no? Sobretot perquè el terreny és planer, o sigui, no hem de pedalar. És més aviat un pedalar tranquil, respirant l'aire fresc, que no pas un pedalar cap a la muntanya. És pràcticament a nivell del mar tot. Per tant, en aquest sentit, la dificultat és tècnica, és molt senzilla, és fàcil, no? Uh-huh. I la distància és molt assumible. Després hi ha una altra història, si la volem fer completa o no, que també ens hi podem dedicar durant tot un dia i també valdria molt la pena.
Repassem una miqueta també els municipis que sí, conformen el parc i que poden visitar també els nostres oients i faríem una parada.
Sí, tenim uns quants, Castelló d'Empúries, Palau Saverdera, Pau, Peralada, Vilanova de la Muga, tots són interessants de veure. Castelló d'Empúries és un conjunt monumental molt bonic, bonic, amb la basílica. Peralada també val la pena, la part medieval, centre al nucli. I després a Vilanova de la Muga hi ha la resclosa de la Muga, que també és molt bonica. A Palau Saverdera, doncs, la tenim a la muntanya i el paisatge és un domini, diríem, visual de tot el que és la Badia de Roses, que també, també val la pena de veure, no? I trobaran els oients, si volen, molta informació a internet, només posant a la ruta que hem dit, Ruta Vermella dels Estanys.
Doncs, Oriol Esponellà, molt agraïts per aquesta primera proposta que avui ens has portat i t'esperem en uns dies.
Doncs espero tornar.
Clar que sí, ens
retrobar-nos i, en fi, que us animeu a anar-hi.
Una abraçada.
Igualment.
Fins aviat.
A veure.
Adéu.
Adéu.
Fins aquí el nostre primer viatge bé del mes de maig, un viatge de luxe, de natura i també de llibres. Salutacions meves i del Daniel Puntí Prats a la realització tècnica, que acabeu de passar un molt bon cap de setmana i ens retrobem, anoteu a l'agenda, diumenge vinent, 14 de maig, perquè dissabte tenim futbol, a les 3 i 3 de la tarda. Us hi esperem. Fins aleshores, que vagi molt bé.
Senyores i senyors, en nom d'Ester Muñoz, gràcies per viatjar amb Viatge B a RAC1 i fins dissabte que ve.